Ràdio Falset.
Quan vulguis.
Bon dia, passen 7 minuts de la una del migdia, moment que iniciem aquí a la sintonia de Ràdio Falset aquesta nova edició de l'Hora del Vermut, segona setmana, segona hora del vermut d'aquesta temporada 2019-2020 que començàvem la setmana passada i que reprenem aquesta amb nous arguments informatius de la nostra comarca i també i especialment de fora de la nostra comarca, perquè si la setmana passada parlàvem de si hi havia la possibilitat o no de les eleccions, aquesta ja ha quedat ben clara que el 10 de novembre s'haurà d'anar a votar a les eleccions generals. Per parlar de les informacions de la nostra comarca i també de fora, ens acompanyen avui als estudis de Ràdio Falset, la Cèlia Morós, bon dia.
Hola, hola, bon dia.
I el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
Gràcies a tots dos per acceptar la invitació de Ràdio Falset i comentar una mica aquesta actualitat que ve marcada, o podríem començar, per aquesta peça o minipeça de La Vanguardia, que encara estic investigant a veure d'on sorgia aquest article que circulava per Twitter, que parlava de l'ampolla mig buida del Priorat, i que destacava, i em quedo amb la frase, parla de l'èxit econòmic o de l'auge econòmic lligat al sector vitivinícola, però apuntava, i llegeixo literalment, tot i això, tota aquesta activitat no s'ha traduït en un creixement de la població, ja que el Priorat, segons les dades de l'EDESCAT, com apunta la peça, ha anat perdent població. No és un tema nou, sinó que ja n'han parlat en aquesta tertúlia, quan vaig veure la peça a mi va venir al cap Enric Calvo, que sempre havíem comentat, l'enyorat Enric Calvo, que sempre havíem comentat el fet de que molts dels cellers que estan establerts a la comarca fiscalment no hi estan, i que això ja tenia... ja era un punt interessant de comentar. Tenim aquesta peça que ens porta de nou aquesta idea de al Priorat la gent hi va a treballar, hi ha activitat, però no hi ha població. Com vau veure aquesta peça i creieu que es pot fer alguna cosa per millorar aquesta situació?
Jo vaig veure aquesta peça al Twitter i no em va passar desapercebuda tampoc, perquè, a veure, t'hi fa pensar, o sigui, és una mica preocupant. Preocupant en diversos sentits. Que el Priorat funcioni econòmicament i que sigui un atractiu econòmic i que la gent pugui vindre a treballar, això és un puntasso, això és un fet positiu. Això està, no està bé, sinó que és absolutament necessari. Però que no siguem prou atractius com perquè la gent creï teixit social, es quedin a viure i hi hagin oportunitats no només de treballar, sinó de fer el dia a dia, això ja comença a ser preocupant. Perquè quan la gent viu al territori, no només se conserva el territori, sinó que hi ha activitats socials, hi ha activitats econòmiques d'un altre rang que també funcionarien i tirarien endavant. Jo estic pensant en botigues de petits pobles que, si no són en població, no tenen possibilitats de sobreviure. Ja vam parlar alguna vegada d'aquestes agrobotigues que s'han creat a través dels ajuntaments o que és molt difícil la seva supervivència si no s'hi... si diguéssim l'administració no s'hi posa al capdavant. Per tant, i si ho mires així fredament, només existeixes quan hi ha població censada. I existeixes en tots els sentits, és a dir, pressupostàriament les administracions tenen calés si hi ha gent censada i les possibilitats de les més bàsiques que tenim tots, les sanitàries, qualsevol del dia a dia, té sentit i és per la gent del territori, vull dir, per la gent que hi viu. Si no, com ho justifiques que això és necessari? Jo ara estava pensant, aquest dematí estava treballant i no tenia internet. Per mi això és un drama. O sigui, jo treballo bàsicament amb internet. Aquest dematí estava a quadros. Per tant, això és impensable en un altre lloc del territori. Aquí és com, mira, dia sí, dia també. Així, com pots treballar? Vull dir, no, amb altres sectors que no siguin el vitivinícola o del sector primari o aquestes històries. Si hi ha més població, hi ha més pressió, ja s'arreglen xarxes en tots els sentits. Jo sempre dic que són més importants les xarxes de telecomunicacions que les xarxes viàries. No tenim tant flux.
Ara sí.
Tenim fluxe, però no té tant sentit de fer autopistes, diguéssim.
No té sentit fer autopistes aquí, però que siguem una zona d'ombra d'internet.
D'internet, sí.
I ara que ja estem a punt, o almenys ja el tema de la fibra òptica ja és en determinats espais, sobretot urbans, i és una cosa normal, aquí és gairebé...
Aquí és ciència-ficció.
Extraordinari. A no ser que siguis un nucli de població gran, digue-li Falset,
sí,
que llavors ja les empreses s'ho miren d'una altra manera, tot i així crec que s'ho miren bastant, però els pobles petits, digue-li Pradell, digue-li...
No, jo aquest dematí, bueno, mira...
Jo crec que s'hauria de mirar ben bé també una mica... més a fons, no? De que, o sigui, a veure, el perfil de l'edat de la població del Priorat, realment què és el que passa, doncs, que els valors que sempre diem sovint en aquesta tertúlia, no? De que té la comarca, els diferents pobles de la comarca del Priorat, doncs potser no són atractius del tot, no? Per la població que hi ve a treballar. No ho sé, el tema del transport, per exemple. Després hi ha una altra qüestió important, o sigui, de Priorat no n'hi ha un, n'hi ha dos o tres. O sigui, viure del Priorat, a mi em passa, per exemple, jo quan treballo a Reus, estic residint aquí a Falset, clar, tinc, si no hi vaig amb cotxe particular, doncs tinc el tren, no? Tinc el Domènec, no? L'autobús... això potser doncs a una persona de la Bisbal de Falset, de Margalef, no? O d'altres poblacions més de l'interior o del nord del Priorat, aquesta mobilitat, aquest transport ho té molt més complexa, no? De totes formes és preocupant i caldria analitzar el per què, no? O sigui, fa uns anys, fa crec uns 10 o 12 anys, la població arribava gairebé als 10.000 habitants, la població de tota la comarca del Priorat, i ara doncs aquesta xifra que estàveu apuntant de 9.300, no? Em sembla que és...
9.296, ja, sí, des del descart del 2008.
9.300, no? Bueno, no ho sé, vull dir...
Amb una lleugera baixada, en lleugera baixada des del 2010, en què es van registrar 10.145 habitants a la nostra comarca. A partir d'allí comença un lleu descens, però que... ha estat inexorable, repeteixo, des de fa 8 anys.
Mm-hmm.
Lent, però inexorable. I ens trobem en aquesta situació.
Això coincideix bastant amb el que s'ha dit, aquest nou model econòmic. Que uns altres li diuen crisi, però per mi és un nou model econòmic, això de la crisi no existeix. Coincideix bastant. I en canvi la notícia és a la inversa, la notícia és que econòmicament això funciona.
Ara es parla de desacceleració econòmica.
Sí.
Si voleu també hi parlem, perquè és curiós, una situació en què es produeix allò, igual que el conte de Pere i el Llop, que ve el llop, que ve el llop, cada setmana, gairebé cada dia us diria que sents que ve el llop, però no està venint. Tot i així...
No, clar, sobte això, no? Sobte que dius, tot això ha passat amb un període de recessió econòmica i, en canvi, el Priorat està per damunt, diguéssim, en aquest cas, ha incrementat l'activitat econòmica. Doncs encara s'entén menys. Encara dius, bueno, a veure, què està fallant? Què passa? No? I quan jo em queixo de telecomunicacions o de sistemes viàries, jo ho tinc clar, que per anar a treballar necessito el cotxe. No hi ha transport públic que valgui, però no hi ha més. Però jo penso en les persones que tenim als nostres pobles, que per anar amb coses tan xorres com anar al metge, a veure, no hi ha pla B, no hi ha sistemes, o sigui, no hi ha transport públic, algú de la família pilla, no passa res, es pot fer. Però és evident que depenem uns dels altres. En societats petites, uns depenem dels altres. I qui pensi el contrari, que l'administració, que hi ha un servei que t'oferirà, que et posarà facilitats, doncs va a rat.
Sí, és el qüestió dels serveis, no? Ho estaves apuntant tu, no? El tema del metge, el tema de la farmàcia. Jo, quan a vegades doncs, explico que has d'anar a la farmàcia de guàrdia i que potser no estàs de moure de població en població, això segons amb qui fora del Priorat, doncs ja... ho veu.
Sí, són molt raros, eh? No, però, i què foteu allà?
Són aquelles coses que nosaltres hi prestem un valor, perquè, escolta'm, jo no tinc problema. Clar, a veure, Reus, si vas del barri Gaudí fins a hi ha la farmàcia de Guàrdia, el Pere el Ceremoniós, per exemple, doncs també agafaràs el cotxe. I aquí, doncs, si vas de Marçà al Marroig, per exemple, també agafaràs el cotxe i potser faràs... potser més o menys faràs la mateixa distància, però també has d'agafar el cotxe, no?
Però a Reus podries agafar un taxi, encara que sigui...
Sí, però són molt cars, són
bueno,
molt cars.
Això, això és un altre tema.
Va molt bé. No, vull dir és això, no? Una mica doncs, fer entendre aquests valors que tenim, que potser doncs, per nosaltres sí que són valors, per nosaltres els que estem aquí presents i molta gent que ens escolta doncs, són valors, però per molta gent que potser doncs, té un lloc de feina aquí, diu, escolta, doncs val més la pena agafar i viure doncs, fora del Priorat, no? No ho sé, jo crec que també el tema dels preus de lloguers, la possibilitat de trobar espai per viure hi és, tot i que és complexa. Els preus de lloguers al Priorat doncs, no deuen ser com els de Barcelona o els d'una gran ciutat, no? No sé,
Recordo la problemàtica que hem tractat a més d'una tertúlia i suposo que alguna més acabarà sortint al llarg d'aquesta temporada, que és el fet que destacaven des del Parc Natural de la Serra de Montsant i altres entitats de la comarca, com us deia, el fet que la gent busca cases per viure al Priorat, però es troba uns preus molt elevats perquè aquests mateixos habitatges els propietaris els volen destinar en un ús turístic.
Uh-huh.
Una situació que passa a Barcelona, però que curiosament també passa a la nostra comarca, amb conseqüències potser una miqueta més prenent coses per nosaltres, perquè estem parlant de que hi ha persones que busquen establir-se al Priorat.
Doncs
i
ja
relacionen
tenim,
amb el que dèiem al començament.
Doncs clar, ja tenim una raó. O sigui, clar, si no hi ha facilitat de trobar vivenda, doncs ja, o habitatge, doncs ja no hi ha facilitat com perquè doncs, aquesta població es mantingui o augmenti, no? I això doncs, li vas sumant a altres coses, que el tema de serveis, no? Que estaves apuntant, doncs clar. I dir, després el tema de la compra, no? També, escolta'm, ampliem detalls, el tema de la compra dels supermercats del dia a dia, no? O sigui, escolta, Reus, vas amb un, no diré marques, no? Vas amb un gran hipermercat i els preus són molt més barats que les tendes aquestes que hi ha aquí al poble. Home, sí, no? Però escolta'm, els que reivindiquem aquestes tendes de tota la vida, en el qual doncs, no entres en una espiral de, no? de mercantilisme que tots coneixem, doncs, escolta'm, doncs, també té el seu valor, no? No ho sé, vull dir, això que jo crec que són interpretacions molt, molt, molt... I després també caldria veure, també parlar amb els empresaris dels cellers i de, no, de les empreses del Priorat, a veure doncs, si també posen les coses fàcils, no? Perquè la gent, no ho sé, no? La gent que treballa amb ells doncs, faci comarca, no?
Jo penso que tenim un problema... social, que això ho pots mirar de la manera que vulguis, empresarialment, socialment, el que sigui, però tenim un problema com a individus que treballem individualment. O sigui, tenim... Si penséssim que pertanyem a una societat i que som un equip, perquè això funciona i som un equip, tu saps que els mateixos que et donaran feina són els mateixos que tu possiblement pots anar a comprar o que són possiblement els mateixos que si tens una emergència trucaràs a la porta. I això ha de crear uns vincles que són complexes perquè tots tenim les nostres manies, tots tenim les nostres... som raros tots i aquestes històries, però jo crec que no pensem que treballem en equip o que vivim en societat o que uns depenem dels altres. Fins que no arribem a aquesta conclusió i cadascú pensi exclusivament en ell, això està molt bé en una ciutat, però això està fatal en un poble.
Mm-hmm.
Perquè llavors no es porten a terme ni activitats lúdiques, ni activitats econòmiques, ni altres tipus d'activitats, perquè llavors sempre les relacions que has de tindre sempre són fora comarca.
Jo rebo les dues interpretacions, quan dic que estic residint a Falset, no? Una resposta és qualitat de vida, no? Jo ho he comentat més d'una vegada aquí. I l'altre és, ostres, Falset, cau lluny, no? Molta gent encara té aquella interpretació de la carretera que hi havia abans amb els tombs, no? Que jo la prefereixo, aquella carretera. O sigui, la gent tenia por i no corria tant, eh? I estava 5-10 minuts més, però escolta'm, tot molt més tranquil·let. Però sí, no? Estic rebent això, una, aquesta qualitat de vida, qualitat de paisatge, qualitat de, no? del tema de medi ambient, les facilitats per aparcar, no? Si vas en cotxe, doncs a Falset tens facilitats per aparcar, més que a les poblacions... Sí, sí, Jordi, més que a les poblacions de...
A vegades costa, aparcar.
A Reus i Tarragona, si pagues,
Una fortuna. No? Si pagues, sí. Una fortuna.
Sí, si pagues, doncs pots aparcar els pàrquings privats o municipals que hi ha, no? Però vull dir que aquí...
I a Reus encara, lo de Tarragona...
Tarragona no té nom.
Lo de Tarragona, jo espero que algú m'expliqui algun dia, perquè no ho entenc.
Jo, segons per a què, quan vaig a Tarragona i agafo el transport públic, passo el cotxe, perquè doncs ja més de la clatellada que reps pel pàrquing, per l'aparcament, després això, no? El lloc... Busques un lloc per no aparcar i te n'has d'anar cap allà dalt, prop de l'estadi... del gimnàstic de Tarragona, sí. No? I... No, és complexa, per això que jo crec que que tenim valors al Priorat com perquè la gent es quedi a viure, no? O sigui, sí que hi ha dificultats, no? Si ara, doncs, per exemple, sempre ho hem dit, no? Si hem d'anar doncs, cap a la Bisbal de la Falset o cap al nord, doncs, tenim complexitats amb carreteres, si ens posem malalts, doncs, al metge, no? Potser hem d'anar a trucar les portes d'un metge d'una altra població, la farmàcia doncs passa el mateix, però bueno, jo escolta'm, jo porto des del 2004 resident aquí i la meva valoració és òptima. I després també, escolta'm, si hi ha cinema, jo em sembla que també hi ha propostes de cinema doncs a Falset, a Corrodilla i altres poblacions, teatre, cultura, no sé, propostes també una mica lúdiques, jo crec que el Priorat s'ha espavilat en els últims anys, no?
Sí, em va fer molta... Un dels comentaris que es va penjar aquesta publicació, des d'aquí agrair-li al Jordi Navarro, que crec que va ser un dels primers que va ser que el va penjar i el va viralitzar.
Sí, va fer
difícil. Sí. Un dels comentaris que a mi em va quedar va ser el que va fer el Toni Lorenzans dient si no hi arribava el boom fa 25 anys, com seria la situació a dia d'avui? És per pensar-hi, per veure què podria haver estat, què hi ha, que potser no és una situació especialment afalagadora, però que és la que és. Recordem que tenim dos telèfons que volem que participeu, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem sentir la vostra opinió respecte a aquesta qüestió amb què hem començat la tertúlia d'avui, aquesta ampolla mig buida o mig plena de la situació entre l'economia prioratina i la població del Priorat, que com us dèiem amb dades de l'IDESCAT a la mà, porta acumulant un descens des de fa 8 anys, un lleu descens, però que no s'atura, poquet a poquet va caient. També avui sí que m'agradaria que també tant la Cèlia com el Marià m'exposessin una mica com vau viure aquesta situació d'aquestes noves eleccions. Ja sé que me'n vaig molt lluny, ja sé que no em quedo ni a Catalunya, miro la situació de la política espanyola, però és que, clar, em va fer també, agafo de Twitter, un tuit graciós que deia abans anaves cada estiu a... sorties de vacances a estiuejar i votaves cada 4 anys. Ara votes cada any i surts de vacances cada 4. Alguna cosa està passant que fa que el 10 de novembre, dimarts seguirà el tràmit administratiu, si voleu, constitucional de la senyora Batet dissolent les Corts i automàticament, però haurà de ser algú que ho faci, convocar aquestes eleccions pel 10 de novembre, que els diferents partits que es volen presentar ja s'estan començant a posicionar, ja estan començant a parlar, potser algo que no ho van fer amb timidesa a les anteriors, i estan parlant de si m'ajuntarem aquest o no, amb aquest l'estimo o aquest no el vull. Com veieu aquest panorama i el camí que ens espera fins al 10 de novembre?
Jo estic molt contenta. A mi com si volem fer eleccions cada mes. O sigui, és molt saludable que facin eleccions contínuament, o sigui, no passa res. El món tampoc no... Diuen, estem pendents de pressupostos a aquestes històries, fan el que els donen la gana igualment. Per tant, a mi, si volen fer eleccions cada mes i es volen perpetuir amb aquest sistema precari, ja m'està bé. I penso també que alguna cosa bona estem fent a Catalunya perquè estan tan nerviosos sempre. I aquestes eleccions gairebé jo crec que les estem provocant nantos sense voler o volent. Però, saps, si nantos no fóssim un problema i no ens tinguéssim por, perquè al final potser som nantos el llop, no?, que el llop, i nantos aquí no ens aclarem, però fem por. I llavors això fa que entre ells, si no tenen un... El bipartidisme també s'ha acabat. Vull dir,
sí, s'ha acabat.
Però no només s'ha acabat el bipartidisme perquè han aparegut partits nous, sinó que perquè han explosionat interiorment els partits existents. Per tant, els partits nous han sortit dels propis partits, del propi bipartidisme ha provocat això. Perquè, clar, quan s'apunyalen entre ells, dintre dels mateixos partits, i la gent s'amora per casualitat i aquestes coses que passen, deu ser conseqüència d'algú. Per tant, a mi, jo estic encantada de la vida. Hi ha eleccions? Doncs ja anirem a eleccions.
Jo penso com la Cèlia, però no del tot, perquè, clar, a mi les eleccions suposen també una despesa. Jo preferiria que aquesta despesa la invertissin o la dediquessin a altres coses més socials, perquè hi ha necessitats, no? Però sí que penso que, clar, entres ja en una espiral de desconcert, de passotisme, de dir, escolta'm, que facin el que vulguin, perquè jo per exemple, el 10 de novembre ja no penso votar. O sigui, ja, no, m'és igual. Vull dir, clar, sóc un d'aquests que em sento una mica allò, no?, que bueno, no ho sé, que juguen amb la persona. No?
Ah, però jo penso votar. I a més, vull que m'envien a casa les paperetes, i les vull tindre en paper totes. I me les penso llegir totes.
No, jo no. Jo estic decebut de gran part de la política, estic decebut. Dit això, què veig? Pues bueno, que veig que el PSOE, quan ha de ser realment doncs, un partit d'esquerres, no ho és. Perquè, clar, vull dir, es proposa coalicions o entendre's amb Unides Podemos i esgrimeix que, clar, com li pots donar un ministeri a la Unides Podemos perquè doncs, són nous. Escolti'm, vostès també, crec que l'any 70, no, els anys 70 o començaments dels anys 80 també van ser... novedosos en la política i en ocupar ministeris. O sigui, tothom comença una primera vegada a les coses. Doncs escolta'm, doncs, clar, si t'has d'entendre amb algú, el més normal és si donguis, que els hi proposis doncs, algun ministeri, doncs escolta'm, doncs endavant, no? O sigui, ja s'espavilaran, o potser fins i tot ho poden fer millor que tu. Però clar, aquí hi ha un factor important que són les pressions d'empreses de l'IBEX 35. Això no ha passat ara, sinó doncs que ha passat des de ja fa molt de temps a l'estat espanyol, que són empreses que no volen que el partit d'Iglesias i companyia doncs, tingui càrrecs destacats a l'estat espanyol. Què és el que passarà amb les dretes? Doncs bueno, doncs tindran la seva oportunitat perquè cada vegada estan més unides, no? O sigui, crec que Ciudadanos tindrà una sorpresa perquè el Rivera ja se li escapa una mica al nord de Ciudadanos, però clar, el Partit Popular i Vox, sobretot Vox, doncs tindran oportunitat per esgarrapar poder i treure doncs, uns bons resultats, que és un dels temors que s'està dient. No? No ho sé, jo estic cansat, decebut, avorrit de gran part del mecanisme polític que s'està vivint a l'estat espanyol i al país també.
Jo crec també que aquests partits venen molt la imatge de que són uns partits unitaris i que són uns partits molt jeràrquics i que tothom va a una i és una casa de barrets. Perquè el propi Pedro Sánchez no era el que havia guanyat les primàries seves, vull dir que ja era una cosa imposada, va ser president o és president en funcions perquè van fer una moció de censura, mai ha guanyat unes eleccions tampoc, vull dir que pot marcar molt paquet i pot estar molt, que té molt recolzament, però al final veus que se'ls escapen les aigües per tot arreu. No és el líder que ensenyen que pugui ser. Ja no cal dir als altres partits que, vale, d'acord, tothom fa front davant del Casado, però perquè és un, diguéssim, ve d'una rama del PP molt radical per atensar-se cada vegada més a la ultradreta. però també hi ha moltes sensibilitats diferents. Vull dir que això pel camí han perdut molta gent potent i no sé si s'han quedat els més potents o s'han quedat els supervivents o els que la sang i el fetge no els afecta, no, els que són menys aprensius. Potser s'han quedat aquests. Llavors, clar, bàsicament el que veus és que les estratègies, que l'únic que tira endavant i el que funciona és el que deies de la part econòmica de l'IBEX 35 i el terrorisme d'estat, però en un altre sentit. I tot el més que és el dia a dia, que és el que parlàvem també del priorat que ens podia preocupar, que és l'ensenyament, la sanitat, totes aquestes coses, que és el que ens dona oportunitat i que és el que realment haurien de fer, que és administrar. És el que nosaltres els exigim, que han d'administrar els nostres recursos perquè tothom siguem més feliços, perquè al final la societat són perquè la gent sigui feliç, i si no, no cal que ens agrupem, ens apunyalem tots pel carrer i s'acaba la història. Qui sigui menys aprensiu, pues, té les de guanyar. Jo crec que aquesta feina ni la fan, ni la figuren, ni saben que els hi hem encarregat.
No
saben que som nosaltres que els hi estem posant a les seves mans la nostra felicitat.
I amb coses com aquesta, no? Doncs ara haver de tornar a votar el 10 de novembre, doncs s'amplia aquesta desafecció que hi ha entre el polític i el ciutadà, no? El ciutadà no entén, vull dir, el ciutadà és el que diu la Cèlia, vivim el dia a dia, vull dir, clar, i de repente, doncs, gent que escolta'm, si parlem de la macropolítica, no? Amb els sous que tenen i càrrecs que tenen, el poder que tenen, les facilitats que tenen, doncs clar, vull dir, jo crec que les coses l'haurien de posar molt més fàcils ells i també ens l'haurien de posar molt més fàcils a tots nosaltres. Jo insisteixo, vull dir, no estic una mica cremat d'aquesta macropolítica, la veritat.
Jo crec que els polítics han de guanyar una pasta. Jo crec que han de guanyar una pasta. Però han de guanyar una pasta perquè has d'escollir els millors. O sigui, jo crec que els polítics han de ser els millors que tinguem per encapçalar el país i han de cobrar una pasta, però amb pressupostos, és a dir, el que estigui justificat i el que estigui amb els impostos i el que estigui després de... El que no pot ser és tots els extres que apareixen de més a més, que ja guanyen una pasta, però encara apareixen dietes, apareixen, diguéssim, viatges, apareixen coses rares.
Jo crec
i que, coses rares.
Jo crec que un polític se cobra 1.500 euros al mes, que em sembla que és una nòmina estàndard, no? Posem 1.500, 1.800, més o menys,
No, però pots posar com a directiu d'empreses, és igual.
No,
escolta'm, però han de ser bons.
A veure, ja m'està bé, 1.500, 1.800. Escolta'm, potser doncs podem arribar als 2.000, però escolta'm, si repasséssim ara aquí sous d'aquests macropolítics, no? Una cosa doncs són els pobles, no? Els càrrecs d'alcalde i de regidors, que escolta'm, ho fas més pel cor i per un ideal que no per miraments econòmics, no? Però home, vull dir, si repasséssim no? els polítics, alcaldes, regidors de grans ciutats, doncs no ho sé, allò que dius, ai mare meva, no?
I no tan grans els pobles. Jo, el cas de Falset mereix una reflexió per... Bàsicament perquè és el que ens toca, no ens enganyem, però també perquè jo entenc que un alcalde és una persona que dedica un temps, i en pobles petits potser no estan, però en pobles més grans, o com per exemple Falset, que és capital de comarca, potser ja seria qüestió de que ens miréssim tots la cara i diguéssim les coses tal com són, perquè crec que la persona que estigui al capdavant de l'Ajuntament hi ha de dedicar força temps, i el temps convindreu amb mi que acaben sent diners. El que se'ls paga als polítics s'entén que és aquest temps, i també en el cas dels polítics és el fet de que són persones que fora de la política se suposa que tenien una professió. Ara em direu, i tindreu raó, que bona part, i seria molt interessant allò sapiguer el percentatge exacte, quins han viscut de la política, o sigui, quins són aquells que no han tingut vida laboral fora dels partits o de les institucions, i per tant aquests que han deixat la seva tasca fora de la política, s'entén que se'ls ha d'ajudar a una vegada s'acabi el seu temps a la política, puguin tornar a exercir la seva activitat.
Jo no
estem parlant
no
d'un metge, d'un
eh?
Mestre, que són professions que avancen i t'has d'anar actualitzant. Clar, si estàs 4 anys o 8 anys fora dels circuits de coneixement, si voleu dir així, o de les actualitzacions pertinents, home...
Jo no dic que no se'ls hi pagui.
El que no entenc és aquest cas d'aquell que fa de la política la seva carrera professional.
Jo, escolta'm, si un polític sigui... un alcalde o regidor de Falset, si, o de Cornudella, o dels Guiamets, fa, o de Pradell, fa una feina, escolta'm, que la cobri un percentatge, doncs, el valor o el que costi i tal, no? Vull dir, això ho fa un metge, ho fa un pagès, ho fa tothom, no? El que passa, a mi em costa creure, val? I entrem en xifres, doncs, que... No, em sembla que el de Falset pot cobrar, no? Després no sé si és cadascú, si escull o no escull, doncs cobrar la quantitat, que ara exactament no sé quina és, però, escolta'm, 80-90 mil euros l'any, un polític a mi em costa molt, veure aquestes xifres i acceptar-les, per tant, doncs, és aquí, no? Un altre element de, que em fa això, que em fa rebutjar, doncs, aquesta macropolítica que estem dient, no? Aquesta macropolítica dels macropolítics que ens prenen el pèl.
A mi no em preocupa tant el sou del... Jo segueixo el sou del polític, quan això està en pressupostos i està aprovat d'un any per l'altre i comptes aquestes històries, i ara entraré... Vull dir, el que em preocupa també és que quan s'acaba aquesta carrera política forçada, normalment s'acaba forçadament, apareixen aquestes portes giratòries que en lloc de 80.000 a l'any se converteixen en 240.000 euros a l'any en qualsevol càrrec, perquè una cosa és que exerceixis la política i puguis que la teva feina sigui doncs, analitzar, debatre i que cadascú, segons els seus coneixements, estigui més ben posicionat en una àrea que en una altra. Uh-huh. El que no pot ser és que acabat les portes giratòries te toqui fer del càrrec de coses que potser ni n'has sentit a parlar en la vida, o que no tens cap coneixement, o que sempre requereixes acabat de que hi hagi tècnics bons amb segones, terceres o quartes jerarquies, uh-huh, perquè hi ha una incapacitat important de les persones que estan al capdavant. Això sí que em preocupa.
Es paguen
perquè,
a favor.
Per això dic que els millors polítics, jo vull els millors, però a la millor els que són els millors com a polítics no són els millors com a càrrecs de grans multinacionals. A la millor perquè te la porta giratòria no servirien.
No, són
per
això.
Tant, quan són xacateros ho són amb tot.
Són favors que es paguen, o relacions públiques, no? Tenir doncs, un Felipe González, que em sembla que és un dels exemples que apuntaves, o l'Aznar, doncs, bueno, doncs, amb una empresa doncs, privada, això comporta... És com, això és un reclam, no? Un reclam... És un ganxo per portar relacions públiques, doncs, bueno, doncs obre negoci a altres empreses, etcètera. Només amb la presència, o amb un parell de trucades, doncs imagina't la capacitat de treball d'aquesta gent.
Bueno, és com
o les hores, les hores que treballen per cobrar aquests 200 i escaig...
I fiscalitzar a Panamà, vull dir que si en acabat fiscalitzessin aquí també en parlaríem.
Si entréssim doncs, amb detalls, mare meva.
Jo, si us sembla, baixem una mica de la teoria política, baixem a la situació actual. Abans apuntàveu al tema d'eleccions, reelecció. Jo començo a pensar, tal com s'està plantejant, que hi ha tres grans temes que fins a cert punt ja els hi va bé als polítics espanyols que hi haguin eleccions d'aquestes maneres. Perquè afrontar el tema del dèficit, que se situa gairebé al 100% del producte interior brut del PIB. El tema de la reforma de les pensions, que ja és ineludible, i ja fa, jo és que ja fa 5 anys que sento el mateix, i no hi ha ningú que posi el cascabell a la cua del gat. I el tema de Catalunya, que d'una manera o d'una altra s'està demostrant que o s'arregla la qüestió catalana, o hi ha qüestió catalana més qüestió espanyola. Jo diria que els fa por afrontar aquests tres grans temes, però que si no se solucionen, jo diria que la situació s'anirà repetint, com deia la sèrie d'una mica humorística, jo diria que això serà un no parar. I en aquest fet també hi uneixo una qüestió, si em permeteu l'expressió, 100% made in Spain, que és que ha implosionat el bipartidisme, però no s'ha après ni s'ha volgut aprendre a compartir a les coalicions. No se sap. A l'estat espanyol sembla que no se sapi. Vas a Alemanya, vas a Bèlgica, que em diran, sí, és que a Bèlgica els costa molt. Sí, els costa, però se'n surten. Tarden més de 100 dies, però acaben fent governs de coalició d'una borrada de partits. Crec que una de les últimes era més de 10. I aquí dos no són capaços de posar-se d'acord.
Dos no són capaços de posar-se d'acord pel simple fet de que cap d'ells, i cap d'ells vull dir amb cap de les jerarquies i evidentment cap dels que representen aquests partits s'han guanyat el seu càrrec. Vale? Si haguessin hagut de demostrar que són vàlids, haguessin hagut de fer primàries internes, haguessin hagut de doncs negociar ja internament, podrien negociar externament. Com que internament ja són figures imposades, ja són algú que ha dit, ha assenyalat que aquell és l'hereu, o sigui, antigament hi havia molt això, que hi havia les famílies, hi havia l'hereu, hi havia el... Això s'ha acabat, perquè l'hereu justament ha pillat moltíssim. Per tant, com que dintre ja no han sapigut, aquesta feina no l'han feta, que és la realment de polítics, que és la de doncs, la d'argumentar, la de posar sobre la taula, la d'una estira i arronsa, la de que no tot ho guanyaràs, sinó que t'han donat el càrrec amb aquella alegria, per què vols compartir-la? Què et fa que l'hagis de compartir si te l'han regalat? O sigui, no voldràs dir una cosa que t'han regalat, ara me l'aprens. Per tant, mai arribaran a posar-se d'acord si no és algú que externament imposi el mateix que ha imposat els caps de partit, dirà, doncs ara us entendreu vosaltres dos. Si l'Ibex 35 digués, doncs a veure, Pablo Casado, fes el favor de donar-li la mà a Pedro Sánchez, doncs aquells dos se donarien la mà i no hi hauria cap problema. I no hi hauria diferències entre esquerra i dretes, hi hauria dos partits espanyols al capdavant. Quin problema allà? No n'hi ha cap. Representen Espanya, punta pelota. No representen una manera de fer, una manera de veure la societat, un pla de xoc, no hi ha al darrere un rerefons polític de cap on anem, com donarem felicitat als nostres administrats, cap on tirarem, com... no estem parlant de reformes laborals, no estem parlant de jubilacions, no estem parlant de sanitat, no estem parlant d'educació, estem parlant d'avenç que nosaltres els imposem qui manarà al capdavant, que quan les coses no ens van bé canviarem els bancs, els hi posarem uns interessos o uns altres i ja cada cop que s'apanyi. Aquest és el problema.
És que, clar, ara has posat aquí més arguments que em fan agafar encara molt més incomoditat cap a aquest mecanisme polític, perquè, clar, sí, no? O sigui, si un treballador, per exemple, ha d'afrontar un treballador directiu o peó, sigui que sigui, no? Doncs ha d'afrontar una gestió i cobra per això, pel que està cobrant, suposo que ho ha de fer, clar, vull dir, si a més un polític, ja no entrarem en si cobra o què cobra o com cobra, escolta'm, no pot avançar o no pot superar o no pot gestionar el tema català, el tema del dèficit, amb el tema de les pensions, amb el tema dels pressupostos, amb el tema del transport, amb el tema de la sanitat, etcètera, etcètera, què fem? Doncs escolta'm, doncs fem com, no, amb l'exemple italià o de Bèlgica, que van estar doncs molt de temps sense govern i sort dels tècnics, no, dels tècnics que hi han els funcionaris que són els que estan treballant, no? No ho sé, jo el que sí que crec que, escolta'm, espero doncs que a partir del dia 10 de novembre, tot i que no votaré, clar, que podeu dir,
capaç, intentarem que votis.
Sí, no, sí que estic cremat. La gent, bueno, que es formi govern, clar, tot això coincidirà, doncs, jo crec que el 12 o 13 d'octubre o el 14, no? Doncs sortirà la sentència del Suprem cap als polítics presos polítics, i que hi haurà, doncs, això, hi haurà caliu. Hi haurà caliu, parlo caliu des del punt de vista institucional, no? Jo suposo que també doncs al carrer hi hauran manifestacions i tal, però que clar, serà una tardor calenta, com ja s'ha batejat en més d'una
ocasió. Això és el canvi climàtic. Sí, però això, bàsicament...
Jo és que això de tardor calenta, perdoneu, però és que ja fa dos o tres anys
que ho
sento.
És el canvi climàtic.
I al final em quedo amb el que diu la Cèlia. Avui mateix surt la nova edició del setmanari econòmic d'Economist i parlen del canvi climàtic i alerten sobre el canvi climàtic, o sigui, més enllà de que les manifestacions i vagues que van començar ahir amb la Rebellion Extinction, sembla que cada vegada hi ha més sectors de la societat, i parlo de nivell del planeta, que veuen que aquí hi ha un problema i que s'ha de solucionar ja.
Igual que els polítics espanyols, això és al capdavant de tots els programes electorals.
Sí, però no es fa...
No es veu, o sigui, d'això no en parlen, d'això no en diuen res.
Clar, que el problema, per exemple, ja no el tenim únicament, o ja no el tenen, per exemple, a països d'Àfrica, no? O sigui, a vegades pensem, per què aquesta gent doncs està pujant cap aquí dalt, no? cap al nord, que es diu, no? Oh, el problema de guerra, no, únic, de guerra no, escolta, doncs potser perquè no pot desenvolupar la seva vida del dia a dia de pagès o treballant, etcètera, etcètera, doncs, bueno, perquè doncs el canvi climàtic doncs ha fet que no es pugui cultivar doncs els terrenys que estigui. Escolta'm, ha passat aquí a Baix a Múrcia, ha passat a Almeria. O sigui, el que ha passat aquí a Baix és, en certa manera, no en certa manera, totalment, no? O sigui, els canvis que estem patint. Els tres estem, és 21 de setembre, i els tres, bueno, clar, aquí estem tancats, però avui portem màniga curta. Jo me'n recordo abans, el 21 de setembre, mitjans de setembre, que hi havia ja aquella... Sí, home, l'estiu s'ha allargat unes quantes setmanes més que les d'abans, 3 o 4 setmanes més s'ha allargat, no? Aleshores...
A veure una cosa, i a mi em preocupa el canvi climàtic i aquestes històries me preocupen. També penso que estem mentalment estem posicionats a que les coses són inamovibles i les coses no són inamovibles. Per tant, si mirem de l'inici de la humanitat i pensem que hi ha hagut glacials, que els continents s'han format d'una manera determinada, que doncs haurem de pensar i haurem d'admetre que tant si hi ha canvi climàtic com si no n'hi ha, les platges no les podem perpetuar a la línia de costa que nosaltres decidim que d'allà no es bellugaran. La platja arribarà, jo què sé, arribarà a Reus o hi haurà un volcà que crearà una illa a les Quimbambes. Vull dir que pensar que les coses nosaltres les controlem és molt divertit també. Nosaltres no controlem absolutament res. I hem d'admetre que amb canvi climàtic o no les coses s'aniran canviant i les possessions i aquesta ànsia que tenim de perpetuants no depèn de nosaltres.
Dona,
només podem fer el que depèn de nosaltres.
Hi ha algunes coses que podem controlar. Podem tallar la emissió dels gasos d'efecte hivernacle,
sí.
Podem intentar canviar el model econòmic, cosa que és bastant, bastant difícil, perquè hi hauran guanyadors i hi hauran perdedors, però sí que està clar que la dinàmica del planeta, aquesta sí que no la canviem, aquesta ja segueix la...
Sí, però vull dir, aquesta no...
Per sort va més enllà de
nosaltres. Exactament, per sort va més enllà de nosaltres. O sigui, haurem exterminat nosaltres o sols els dinosaures, però els virus ens exterminaran a nosaltres, a la millor, saps? Perquè no ho controlem tot. O sigui, no controlem l'economia domèstica, ara controlarem la humanitat.
No, però hi ha d'haver canvis. O sigui, el que s'ha demostrat és que el capitalisme no funciona. O sigui, ens posarem molt teòrics, no? D'això, o sigui, no, o sigui, des del punt de vista de que, no? Escolta'm, la gran part de la població doncs pobra i el que estan són rics doncs són una petita part, tot el que està passant amb el tema de medi ambient, i tot per doncs en un sentit sempre mercantilista de buscar un rendiment econòmic, no? Clar, jo crec que ha de canviar una miqueta el xip, no? En aquest sentit, jo crec que buscar uns altres objectius, uns altres nords que ens facin canviar no tan sols amb el medi ambient, no? Sinó doncs amb altres aspectes del dia a dia del món que estem vivint. Jo crec que sí que un altre món és possible i va sent hora ja de que apretem l'accelerador per intentar-ho canviar.
A mi representa que més que el canvi climàtic a grans trets, perquè molta de la part de Múrcia també és per ineptitud, diguéssim, nostra, directament d'invasió del territori de zones inundables així. A mi el que em preocupa i la nostra base, o sigui, la nostra supervivència passa per l'aire i per l'aigua. Aviat deixarem de tindre aigua potable. Ho estem aniquilant tot, o sigui, podem canviar les marees, poden canviar totes aquestes històries, però que puguem respirar correctament i no ens morim tots asmàtics, o que puguem beure aigua potable, aquí hi hauran les dues grans batalles. Que perquè tinguem més aire hi ha d'haver més arbres, d'acord, però què fotem amb l'aigua? O sigui, no n'hi ha prou amb que... Si diluvia aquella aigua, no tenim capacitat de retindre-la, sinó que aquella aigua corre.
Agafo el vol, el discurs que estàs fent per parlar de l'aigua i d'una cosa en aquests moments aquí a la nostra comarca. Tal com podem veure a través de les finestres de Ràdio Falset, es veu el sol i no hi ha ni una gota, però a la Catalunya Nord, Platja d'Aro, aquest matí, a Palamós l'aigua fins i tot ha inundat el mercat municipal. De la quantitat d'aigua que està caient, de fet, no és que caigui, sinó que està caient a la part nord de Catalunya.
Bueno, però Falset ha plogut, no? A les 7:48, no? Plogut i...
Però és la capacitat que tinguem de retindre això. O sigui, si anem a extrems, tal qual cau, tal qual s'aixuga, o desapareix, o no... Nosaltres no hem fet res per administrar-la correctament.
El que ha passat al País Valencià, Oriola, poblacions com Oriola, Dolores, inundades, és que estem parlant de més de 3 pams d'aigua, inundades uns quants dies. Clar, sí, molta aigua, però...
No, i possiblement allà no hi havia d'haver cap construcció. Una cosa és que hi hagi camps de conreu i tot, és evident, perquè quan hi ha aportacions de terra i quan això són les parts més fèrtils, és que això ho estudiàvem dels romans i de...
El Nil, d'Egipte, primeres civilitzacions.
De totes les civilitzacions, vull dir això, exacte. Això són els primers ensenyaments que ens han dit. O sigui, que hi hagi la millor horta, doncs és evident, però hi és precisament perquè hi ha aquests cicles d'inundació.
Quan dic que... No sé, que s'ha d'actuar d'una altra forma, és urgent, no hi ha únicament... No? Clar, abans quan veiem, per exemple, coses que han passat a Múrcia o que han passat a Almeria, les veies a Filipines, no? Sí. Les veies cap a altres zones del sud d'Amèrica o cap a... Que lluny, no? Però és que ara això ho tenim
aquí. Teníem...
I el mateix, perdona, no?
Sí, perdona.
I el mateix, doncs, amb el tema del terrorisme, no? O sigui, clar, fa anys, coses que han passat a Barcelona, Cambrils, etc., no? Amb altres poblacions més properes a Europa, això passava, doncs, a l'Àfrica, passava a l'Àsia, però, clar, la qüestió és per què de tot això? O sigui, aquests canvis... que hem d'estar habituats, que sembla ser que hem d'estar habituats, doncs a que doncs, ens caigui, sembla ser la possibilitat que 200 litres per metre quadrat, amb tots els perjudicis que això pot ocasionar, o que, escolta'm, doncs, a la població veïna doncs, hi hagi això, no? hi hagi un atemptat terrorista. O sigui, no sé, el per què aquests canvis, no? És una mica amb la línia el que estava comentant abans d'un nord en el món que s'ha desmarxat, jo no sé, en aquest sentit, doncs, els responsables, els grans responsables, no? Els macropolítics que deia abans i les macroempreses, a veure si, no sé, de mirar, de reconduir això, perquè tal i com està ara, doncs no funciona bé. I crec que hi ha prous exemples per demostrar. Amb tot això no vull ser tampoc pessimista, vull dir, ni negatiu. O sigui, jo crec que hi ha encara, doncs, marge per reconduir temes i, escolta'm, la població no és tonta, i jo crec que sap atendre les coses i les sap portar, no? cap a nous escenaris que esperem, doncs, que s'apliquin ja.
Amb els altres jocs no sé com funciona. Aquí a Catalunya, cada vegada que has de fer un planejament nou, que has de fer una previsió de com creixerà la població d'un lloc, se fan estudis d'inundabilitat, i aquests estudis d'inundabilitat tenen en compte, doncs, 500 anys. Però amb 500 anys estic segura que l'horta murciana s'ha inundat diverses vegades. A Filipines, quan hi ha hagut inundacions i tu veus les construccions o veus com la gent s'ha implantat al territori, ja veus que és un tema més provisional o que tenen la capacitat de, d'acord, doncs ara ens ha passat això, ja ens va passar fa 3 generacions enrere, nosaltres ho reconstruirem perquè les generacions que vindran després s'ho puguin trobar en condicions. Mm-hmm. Nosaltres pensem exclusivament en la nostra. I aquí és on la liem. Pensem en la nostra. O sigui, i pensem en perpetuants, i al final cucs com tothom, vull dir que no hi ha més, no ens podem perpetuar, no té sentit.
Avui estan profuns, no sé
no,
si és el primer dia o què.
Estem responent a les teves preguntes.
I està bé perquè el moment en l'època d'incertesa que parlàvem fa, jo diria que va sortir això de posar-li l'etiqueta de l'època de la incertesa ja fa uns quants anys que va, però almenys sorgeixen moviments que serveixen per començar a esbandir aquesta incertesa i dir, escolta, s'ha d'anar per allà. Què és diferent del que havia fins ara? Sí. Què costarà? Sí. Però és que no hi ha més. Tot el moviment de la Greta Thunberg i aquest Rebellion Extinction a mi sí que em fa ser cert, m'aporta cert optimisme, perquè és un discurs des de baix i des dels més joves que veuen allò de, escolta, perdona, però el planeta que tu estàs malmetent l'he de rebre jo. Si no et sap greu, no me'l destrossis. I és un toc d'atenció força, força important. Caldrà veure fins on arriben els països o, si com ha passat molt a la història de la humanitat, i aquí sí que permeteu-me ser optimista de mena, fins que no ens hem pegat la castanya, i la castanya forta, no comencem a reaccionar. Aquesta vegada potser és massa tard, però ja ho veurem.
Ara puc fer un comentari que no té res a veure amb
sí.
Això?
Pot.
La notícia que m'ha impactat més en les últimes hores, i no són les eleccions, perquè això em diverteix al cap i a la fi, i és una notícia que a mi em preocupa, és que el Consell de Ministres li ha donat la nacionalitat a un criu...
Ansu Fati.
Per la patilla.
No es ven bé per la patilla, però el sorprenent és que en altres persones estem parlant de setmanes i crec, però aquí potser m'equivoco, mesos, i en un xavalet que aconsegueix la titularitat de Barça fa dos bons partits, les coses com siguin, uns minuts de joc molt bons, coi, en sec salt, i a més salta la notícia, és que el curiós és això, és un procés que en altres persones és tranquil·lament una qüestió personal o privada, com vulgueu dir, en aquest cas és ràpida i pública.
Però a més, diguéssim, a mi em va sobtar no només que fos ràpida, que fos pública i que fos amb una persona doncs, pública o no pública, quan segurament hi ha un fotimer que no estan en les mateixes circumstàncies, però que no estan en les mateixes circumstàncies econòmiques o d'interès, però sí que estan en el mateix procediment, sinó que a més fos un dels punts de l'ordre del dia dels ministres, quan ja han passat mil coses molt més importants, molt més transcendents, molt més de... Ja no posarem open arms i totes aquestes històries, però molt més preocupants, i no es troben. Saps? Aquestes coses sí que...
Sí, sí, jo també em vaig quedar parat quan agafa aquesta... I, a més, a instàncies de la Federació Espanyola. Dius, ah, què passa, que hi ha una entitat per damunt de la resta de ciutadans o de ciutadans estrangers que volen optar a la nacionalitat espanyola? Tornem al mateix. És que no ha canviat res.
Jo és vull acabar el programa optimista, vull ser optimista. No parlem dels Reus, veig que ja no tens parlar dels Reus.
Home, és que si vols ser optimista, Marià, parlar dels Reus, jo diria que és tot el contrari.
Només tenim un minut,
tot
hi ha moltes coses a explicar, si vols ho deixem per un altre dia, però el Reus deportiu és qüestió ja de... Marià, és liquidat, vull dir...
Està en liquidació.
Bueno, sí,
perquè volíem acabar optimistes.
Aleshores, ara estaré més pendent del Falset, que també està bé, no?
Això és optimisme.
Però del Reus, ja està?
Eh?
Ja està?
Sí, o sigui, home, el Reus ja no pot competir a tercera divisió, ara veurem el que passarà al B, però tot a punt de clar, és que han de pagar 200.000 euros i aquest americà doncs, de calés no en té i no ho pagarà i per tant doncs, jo no crec que pugui entrar a competir. Després tot el tema d'un advocat que també han acabat malament, vull dir, no ho sé, tot plegat convida a veure això, a plegar aquesta paradeta.
Una cosa, perquè no m'ha quedat molt clara i tot i que hem arribat a les 12 del migdia m'agradaria que quedés molt clar. El fet de la desaparició dels Reus s'emporta el Cambrils per davant? Cambrils Reus bé?
Bueno, no, o sigui, el Cambrils haurà de, o sigui, haurà de reconduir la constitució del club, de l'equip, o sigui, podrà continuar el Cambrils, no? Però com a Reus bé Cambrils no. Han de pagar això, han de pagar 200.000 euros per competir i per seguir dient-se Reus B Cambrils, no? Cambrils podrà muntar doncs, el seu equip independentment del Reus, el mateix que ha fet semblant al que ha fet aquesta fundació que ha salvat el futbol infantil i juvenil i em sembla que també doncs, el femení, que s'ha creat una fundació ara no me'n recordo com es diu exactament, no? Que ha portat això, ha portat que equips inferiors doncs, puguin competir, no? Aquesta és l'única cosa positiva, favorable, maca que ha passat des de que en l'etapa Oliver i companyia, es va començar a deixar entreveure ja problemes fins al dia d'avui. O sigui, aquesta fundació que està salvant doncs, que crios i no tan crios doncs, puguin competir. No? Tota la resta és treball digne d'un investigador periodista de treure... Hi ha moltes preguntes, del saqueig, això sí que ho vull dir, no? O sigui, permetem aquest titular, no? Saqueig o mort del Club de Futbol Resoportiu, un club històric de més de 100 anys d'història, de com un agent empresarial, empresaris, han vingut a Reus, a més de saquejar-lo, d'enfotre-se'n de la gent, dels seguidors del Reus. Dit això, ja està.
Tanquem la tertúlia... Home, molt optimista.
Si no va dir optimisme, no, però bueno.
Però ja tindrem temps en tertúlies posteriors de veure...
No, però les rialles de la Cèlia, veus, ja està.
Home, ja tinc fàcil.
Ja engresca l'ambient.
Espero que ens retrobem més endavant en aquesta temporada. Moltes gràcies, Cèlia, moltes gràcies Maria, per acompanyar-nos avui. I nosaltres, com no, i tornarem la setmana vinent amb més actualitat, amb aquesta precampanya que la cosa sembla que serà... bastant llarga i jo diria que ja s'ha entrat en campanya, tot i que oficialment només seran 15 dies. Jo diria que la precampanya ja ha començat.
Encara aconseguirem que vagi a votar.
Bueno, és bastant tossut, eh? Tossut. No sé si en sortirem. Sí. Gràcies pels que ens heu escoltat des de casa i repeteixo, nosaltres hi tornarem la setmana vinent aquí a Ràdio Falset a partir de la 1:05, entre la 1:05 i la 1:10 en aquesta hora del vermut. Que passeu molt bon cap de setmana. A les 4 comença una nova temporada, no ho diré ell, ho dic jo, la música per a gent exquisida del senyor Maria Arbonès que tenim aquí. Si voleu gaudir d'una 50 minuts de música exquisida, no s'ho perdeu, a partir de les 4. Adeu!